Martí Juncà, com estàs? Bon dia.
Bones, TG.
Fa uns dies es crea l'atenció a la dada de que els tres grans a banda, Barça, Madrid i Atlético, només hi ha un club a la Lliga que hagi gastat més de 20 milions aquest mercat.
El Deport.
Que és el Deportivo. Només n'hi ha tres més, que són Betis, Elx i Getafe, que hagin gastat més de 10 milions.
Sí.
I hem volgut fer aquell exercici que fem sovint als estius, de veure com gasta la Lliga Espanyola, com gasta la Premier, la Bundesliga, la Italiana, la Francesa, les cinc grans lligues. Però el que ens hem trobat fent l'anàlisi de les despeses al mercat és que la dada que més crida l'atenció no és el que gasten les grans lligues en fitxatges, en què, com ens esperàvem, la Lliga Espanyola està bastant enrere pel que fa a nivell d'inversió, tot i que no és l'última, sinó que la gran sorpresa o la gran diferència és en les vendes.
Sí.
És a dir, amb molta diferència, la Lliga Espanyola, de les cinc grans, amb molta diferència, és la que menys ingressa en traspassos.
Sí, ara mateix la Lliga a dia d'avui ha gastat quasi 240 milions en traspassos.
I ha ingressat.
Ha ingressat. I per trobar la quarta que més ha ingressat, ens hem d'anar fins a Itàlia, trobant a la Sèrie A amb quasi 500 milions. És a dir, que ha ingressat el doble en traspassos. I després la Premier, per posar-nos una mica en situació, ha ingressat quasi 1.200 milions, és a dir, 5 vegades més que la Lliga. Això situa doncs, a la Lliga Espanyola, com dèiem, doncs, amb la Lliga que menys ingressa en traspassos amb molta diferència.
La segona que menys ingressa més del doble que la Lliga Espanyola,
correcte.
Que és la italiana.
Sí.
La Premier és la que més ingressa, també és la que més gasta, no? Si anem a despesa, en diferència de la Premier, com ens imaginàvem, supera de molt la resta, i de fet, les dues vendes més cares de cada Lliga són a la Lliga Anglesa.
Sí, perquè la Premier apareix poc als mercats estrangers, tan sols si ens agafem, doncs, els 10 traspassos més cars, apareix poc la Premier en dos o tres ocasions, però quan ho fa, doncs apareix entre el top 3 de vendes més cares. Sol ser la primera, la segona o la tercera venda més cara, és a dir, que és la Lliga que més diners paga, que més quantitats més altes paga a la resta de mercats, ja sigui d'Itàlia, a la Lliga, a la Bundesliga o també a França.
Per tant, en aquest sentit, la Lliga Anglesa és la que més gasta, però la majoria d'operacions dels equips anglesos les fan entre ells.
Sí, clar, tot això quan parlem doncs, de fitxatges, doncs, els més cars, en aquest cas doncs, podem trobar com el mercat anglès s'infla a si mateix perquè apareix tant en les compres com en les vendes en 7 de les 10 operacions més cares. Trobem traspassos absolutament milionaris com el de Morgan Rogers, el Chelsea paguen 138 milions, Elliot Anderson 135. Són jugadors d'equips de taula mitjana, mitjana alta, que venen els seus jugadors als equips del Big Six, si podríem dir-ho d'aquesta manera, per quantitats absolutament estratosfèriques.
De fet, una altra dada que et crida l'atenció és que els fitxatges de la Lliga Espanyola tenen una mitjana d'edat més alta que els de les altres quatre grans lligues.
Sí, correctament, doncs passen els 25 anys. Això passa, doncs, si mirem la resta de mercats, la Premier, si agafem de referència, aquests els 10 traspassos més alts. Tenim a la Premier que són quasi bé 23 anys, a la mateixa Bundesliga tenim 22 anys, és a dir, que la Lliga compra, si més no, quan inverteix més diners, inverteix en jugadors més vells que la resta.
I una altra tendència que has observat, el Martí, si esteu mirant per YouTube, porta un feix d'Excel important, una altra tendència que has observat és que hi ha clubs de les altres quatre grans lligues, de part d'Anglaterra, també passa en França, també passa en Itàlia molt, i passa també bastant amb Alemanya, que traspassen futbolistes per un preu, i quan venen a buscar el seu recanvi a la Lliga Espanyola, el preu és pràcticament sempre més baix que el traspàs que han tret pel futbolista que s'han venut. És a dir, els recanvis que venen a buscar a Espanya surten a millor preu dels jugadors que han traspassat i guanyen diners.
I són recanvis amb condicions molt similars, és a dir, ja sigui no només a nivell de posició, sinó també a nivell d'edat. Per exemple, ens posem en el cas el fitxatge d'Artur Ata, un jugador de l'Udinese que ha fitxat per la Fiorentina per 25 milions. Després, el club italià, l'Udinese, ha trobat el recanvi d'aquest jugador a la Lliga Espanyola, Unai Gómez, i només n'ha pagat 4 milions i mig, una cinquena part. O després també, en aquest cas, uns jugadors de més alta edat, com per exemple és Peter Gulácsi, que té 38 anys, és el porter que ha fitxat el Villarreal del Leipzig per 1,5 milions, i després el Leipzig ha trobat també el seu recanvi a la mateixa Lliga, Nilan, el porter noruec, porter mundialista, que ha arribat a quarts de final de Mundial, l'acaben de fitxar gratis del Sevilla.
Per tant, quedeu-vos amb això, que la Lliga Espanyola és la que menys ingressa per traspassos, menys de la meitat que la següent que menys ingressa, que és la italiana.
Correcte.
I un director esportiu que coneix perfectament el mercat d'aquí i l'internacional, que ha estat al Barça, que ha estat a l'Espanyol, que ha estat al Getafe, que ha estat al Betis, que Sevilla encara feia notícies aquesta setmana que amb els fitxatges que va portar ell, el Betis estarà encara ingressant aquest estiu gràcies a vendes que farà. És el Ramon Planes, que el tenim a l'Aràbia Saudita. Ramon, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, Ramon, per què ven tan barat la Lliga Espanyola?
Perquè ven... Jo crec que és un cúmul de circumstàncies, no? Primer, teníem que entendre tota la situació que tantes vegades, no? Vosaltres parleu i els mitjans de comunicació, que és el famós Fair Play, aquesta normativa del Fair Play, que afecta moltíssim a lo que és després el mercat, no? I com han d'actuar els clubs. Crec que el Fair Play, i, bueno, i parlo des de la meva experiència, perquè he viscut, no?, de més de 20 anys com a director esportiu, quan això no existia, i començar, hem tingut que adaptar els clubs a aquest nou model del Fair Play, no? Com a implantació em sembla una bona idea, una molt bona idea, perquè va ficar cert ordre dins del que és el mercat a nivell nacional i que els clubs doncs poguessin tindre ser una mica més sants, no?, econòmicament, perquè es feien a vegades barbaritats i hem vist també molts casos de clubs que fins i tot han arribat, clubs molt importants històrics, a desaparèixer. Però jo crec que porta uns anys, els últims 3-4 anys, que està impactant molt, de forma per mi negativa, a l'hora de tindre menys força dins del mercat internacional, a l'hora de que el nostre producte sigui més, com estava escoltant molt atentament aquest informe, d'alguna manera som més barats, no?, que la resta. Per què? Pues molt senzill, perquè degut a aquest Fair Play necessitem vendre. I clar, hi ha clubs que, a més, els seus dirigents ho diuen, no? Recordo, per exemple, l'any passat, amb el cas de Gucci, el Getafe, el president Ángel Torres, que deia, bueno, me veig obligat a vendre al jugador, perquè si no, no puc inscriure altres jugadors. I això, clar, el comprador ho sap. Jo diria que aquesta era la meva, una mica, de forma general, la meva visió.
És molt més el Fair Play que no les clàusules, eh? Perquè, clar, per exemple, amb el Martí, clar, podríem repassar noms, però hi ha jugadors joves a França que se m'entengui, encara no han fet res, que valen 55 milions, i, en canvi, el Liverpool fitxa un campió del món com Víctor Muñoz per 40, perquè és la clàusula que té, que els representants fan la seva feina i quan saben que un jugador té projecció és, escolta'm, vinc, però la clàusula posa-me-la a un nivell que pugui... si tinc un interès, no tiri enrere el club que pugui oferir-me alguna cosa, però influeix més el Fair Play que no pas el fet de que aquí sigui obligatori tenir clàusules,
sí, dubte. Jo crec que, evidentment, absolutament, el fet de complir amb les normes de Fair Play i que els clubs, que hi ha molts clubs, no sé si ara, per exemple, mirem el Sevilla, no?, per ficar casos que són públics. El Sevilla es veu obligat a fer una sèrie de ventes. El València, si seguim l'actualitat del València, estem parlant de clubs molt importants. Es veu obligat a fer una sèrie de ventes. Es veu obligat. I, evidentment, quan tu estàs obligat a vendre perquè puguis inscriure jugadors, perquè pugui haver un equilibri dins de complir les normes que la Lliga imposa, pues el preu, jo sóc comprador, evidentment jo sé que tinc... que puc apretar més, no?, que puc negociar amb unes condicions més favorables. Després del que tu dius, és cert, històricament, això abans del Fair Play, hi ha clubs que saben, no?, i fins i tot vaig escoltar una entrevista del meu col·lega, del director esportiu de Osasuna, de Braulio, on ell, no?, deia de que dins de la negociació que Víctor Muñoz tenia 5 o 6 ofertes i va acceptar anar a Osasuna perquè Osasuna, evidentment, com molt bé has dit, els seus agents, doncs, de les 5 o 6 ofertes que pugui tindre, doncs un punt de la negociació entre agents i clubs és intentar, quan són clubs, sobretot, que són clubs de venedors, de pas, doncs tindre una clàusula assequible per poder sortir després. Però, bueno, això sempre ha existit i crec que evidentment, hi ha clubs que ho saben i juguen amb aquesta situació per atraure, no?, atraure a jugadors que potser altres clubs els volen, però en aquests moments pues, pensen que són clubs de pas. Però jo diria que, repeteixo, aquesta situació que a més s'ha de resoldre, perquè estic d'acord que a Espanya hi ha molt talent, hi ha molta qualitat, hi ha molt, bon, són campions del món i hi ha una qualitat brutal i teníem que protegir una mica més el valor dels nostres jugadors.
I Ramon, a partir de l'any que ve, totes aquestes, el que parlem de les clàusules de rescisió, seran obligatòries. Pot servir això per equiparar una mica el mercat entre les lligues?
Bueno, crec que el tema de les clàusules, ho dèiem anteriorment, no? És molt, i a més és un punt sempre de conflicte entre representants i clubs, perquè, bueno, han vist clàusules des de 1.000 milions, no? Per dir, bueno, donar un missatge al mercat de que aquest jugador, pues, no el podeu comprar, i està clàusules que seguiran existint, repeteixo, insisteixo, amb uns més mitjans, on saben que els agents, no?, tenen aquesta força, perquè si jo tinc 5 ofertes pel meu jugador, doncs una de les parts importantíssimes de negociació de part de la gent és intentar que la clàusula sigui assequible, o sigui que no estigui empresonat, no?, amb aquell club, d'alguna manera. Jo crec que això seguirà existint i no crec que això, fet de que siguin obligatoris, canvi massa el mercat, no? Jo crec que el que sí que canviaria és un punt més, i repeteixo, estic a favor del fair play, estic a favor de que hi hagi aquest ordre econòmic que avui en dia hi ha al futbol espanyol, però crec que, i a més és una reivindicació de que ja fa 2-3 estius que està per part dels clubs, tindria que haver un punt més de flexibilitat per no veure's obligat a perdre actius, no? I sobretot, entre cometes, a malvendre'ls.
Sí, perquè clar, estàs obligant la Lliga, l'estàs condemnant, ho deia el Martí, a ser un campionat trampolí, com aquell que diu, a que sigui un lloc de pas.
És un perill també, perquè els jugadors joves venen a la Lliga Espanyola, ho veuen com un trampolí i se'n van i no triomfen a la Lliga Espanyola.
Clar, ho deies també, Martí, que la tendència és fitxar cada cop jugadors més grans, i també hem observat, fins i tot en els grans clubs, com cada cop més hi ha la tendència a esperar que acabin contracte i portar-los lliures de contracte. Ramon, ara ja em surto una mica del tema, però aprofitant que estàs per aquí, que veníem parlar del cas Julián, que el Barça vol accelerar aquesta operació. Clar, és un exemple, no?, que la Premier entre ells, escolta'm, se sablen. Què vols, Newcastle, París? 160 o 180, no sé com ha pagat Liverpool. Què vols per Morgan Rogers? 138. Aquí la Lliga Espanyola costa més veure traspassos interns. Com és el cas que l'Atlético, no, diu, el Julián ni al Barça ni al Madrid.
Fixa't que és una altra reflexió que, bueno, aprofitant, no?, aquesta xerrada amb vosaltres, també m'agradaria ficar damunt de la taula, no? Dins de totes aquestes normatives, seria positiu, i és una idea, el poder, d'alguna manera, incentivar que tot el que sigui mercat intern, o sigui, el fet de que si jo, en comptes de vendre un jugador, com dius, a Anglaterra, o vendre a la Itàlia, o vendre...
Ui, s'ha tallat la trucada amb el Ramon Planes. Ara intentem recuperar-la perquè era interessant aquesta resposta que era a punt de fer-nos.
Sí, clar, perquè estem veient ara, per exemple, en el cas el més flagrant, potser el Julián amb el Barça, doncs que l'Atlético no el vol vendre per una quantitat de, podrien ser 150, 200 milions, etc. I, en canvi, el Barça tampoc està disposat a pagar una gran milionada per un jugador que estem parlant que és top mundial. Vull dir, si mirem a la Premier, Morgan Rogers, Elliot Anderson, també s'han pagat 108 milions per Sandro Tonali, un jugador que no ha jugat ni al Mundial, també perquè la seva selecció no s'ha classificat. Però estem veient com també és una mica de ball de bastons entre uns equips que no volen vendre per unes grans quantitats i després uns altres que tampoc volen o tampoc es poden permetre, perquè el Barça fins fa poc no estava a la regla de la 1-1.
Sí, també és una mica el que ens comentava el Ramon al principi, que si tu tens necessitat de vendre per quadrar el fair play, llavors, un cop quadrat, com t'has de posar a gastar si no ho tens en aquest sentit? Ramon, se'ns ha tallat quan ens parlaves d'introduir a les normes el retenir el talent dintre de la teva pròpia lliga, és a dir, incentivar que si t'has de traspassar un jugador, que sigui perquè es quedi a la lliga en comptes d'anar a l'estranger.
Exactament. Jo crec que dins d'aquest famós fair play seria bo poder incentivar i gratificar, no?, d'alguna manera el fet de que els diners, que ho fan molt dels anglesos, bueno, els anglesos fa molts anys que ho fan això, de que els diners quedin dins, o sigui que, perquè al final tot això provoca un efecte dominó intern. O sigui, si jo rebo diners, els puc gastar, no?, amb un altre jugador. Clar, si nosaltres venem a fora, estem al final potenciant altres lligues. I crec que això és algo que realment es tindria que fer un estudi en profunditat per implantar-ho, perquè, bueno, clar, és, repeteixo, un efecte dominó. Si jo li venc un jugador al, no sé, a l'Osasuna, o li venc un jugador al Betis, i el Betis, al final, amb aquests diners pot revertir, no?, reinvertir aquests diners a Espanya, pues fa que generi una cadena de valor, que és el que fan molt bé els anglesos.
Mm-hmm. Si no, el que has de fer és anar ja a buscar el talent aquest nacional, com veu fer vosaltres amb Pedri, que va ser quan era molt, molt jove, i detectar-lo, però clar, això, fer-ho a tots els nivells és molt complicat.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.